12 i 14 minuts, tercera hora de programa. És dilluns, toca parlar d'esports àmpliament amb tertúlia esportiva. Ja a l'estudi Ramon Bernils, a aquesta hora, asseguts al voltant de la taula, Jesús Galindo, cap de la secció de futbol del Mundo Deportivo. Molt bon dia, Jesús.
Bon dia.
Josep Maria Félez, president de la Penya Blaugrana Sant Cugat. Molt bon dia, Josep Maria.
Bon dia, tingueu.
Avui també ens acompanya Mique Molina, és el president de la Penya Catalana del Manchester 1839. Molt bon dia, Mique.
Oh, bon dia.
I el Sergio, el coconductor d'aquest programa. Morales, molt bon dia de nou.
Què tal? Com va la cosa?
Començarem, com ho fèiem la setmana passada, repassant... La setmana passada no,
fa dues setmanes.
Els resultats de la jornada de la primera divisió, que aquest cap de setmana sí que n'hem tingut, després recordem-ho, d'aquell parèntesi per seleccions. Com han quedat els resultats d'aquesta vuitena jornada de Lliga i després mirem la classificació, Sergio?
Doncs mira, el València va guanyar 3-2 a l'Atlètic de Bilbao, el Real Madrid va guanyar 2-0 al Celta en un partit molt plàcid, el Depor i el Barça van quedar 4-5, un partit trepidant, això està clar, el comentarem. Màlaga va guanyar, no va fallar, 2-1 davant del Valladolid, el Getafe 0-1 davant del Llevant, Osasuna va empatar contra el Betis, la Real Societat va perdre 0-1 contra l'Atlético de Madrid a l'últim minut amb un gol de Falcao, el Granada 1-2 contra el Saragossa va perdre i l'Espanyol va guanyar 3-2 contra el Rayo Vallecano. També falta per saber encara el resultat del Sevilla contra el Mallorca, que juguen aquest vespre a 2-10 al Sánchez Pizjuán.
Una jornada que ens deixa, si teniu curiositat, 29 gols, amb percentatges de 3,22 gols per partit, amb 4 victòries locals, un empat i 4 victòries a domicili. Ara les comentarem. Comencem, si us sembla, parlant del partit de Mestalla, del primer resultat que deia el Sergio, València 3, Atlètic Club de Bilbao 2, i precisament també aprofitem per saludar Sergi Sánchez, president de la Penya Bilbo Ondoco, que aquí a la nostra ciutat. Molt bon dia, Sergi.
Bon dia.
A partir d'avui, vull a veure si adquireixes el compromís de venir a les tertúlies, que ja saps que aquí t'hi volem cada dilluns, Sergi.
Sí, cap problema. Cap problema. A partir de dilluns que estaré aquí.
Perfecte. València 3, Atlètic Club 2, Sergi, un partit on teníeu la victòria a falta d'un minut.
Bé, jo penso que el dissabte va ser un punt d'inflexió en el joc del nostre equip perquè vam començar a fer un futbol realment creatiu. Ara, jo el que penso és que quan el senyor que porta el xiulet a la boca no mateix pel mateix reset, ni en un ni en un altre es carrega un partit en un moment.
Per tant, les culpes en part a l'àrbitre aquest cop? Mira, tinc aquí el...
les culpes de tot no, però aviam, ja està clar que tenc el partit i que fa un penalti a València... que ja es feia una altra manera al València, que és exactament el mateix, i a la València no el cita, i per mi l'expulsió davant de darrere, si ha d'expulsar amb algú, jo no dic que no l'hagi d'expulsar, però l'ha expulsat tots dos, perquè fan exactament el mateix tots dos. Llavors, Ander Herrera, que era és el cervell creatiu, que gràcies a l'Atlètic va ajudar, i va ser l'animal de l'Atlètic a la que va marxar Ander Herrera al camp, va desaparèixer el joc ofensiu, es va tirar enrere, i quan et tires enrere sabem el que passa.
Anava a dir que aquí tinc precisament el Jesús Galindo, que avui, Jesús, volies comentar l'arbitratge en concret en aquest partit,
Sí, perquè l'Undiano Mayenco no va estar gens bé i jo crec que va ser totalment decisiu. És molt bo el Sergi el dir que hi ha culpa de tots. Jo crec que va ser el principal responsable que s'escapés el partit a l'Atlètic, perquè el penalti a l'àrea de València va ser claríssim, com havia sigut per mi a l'altre també, perquè encara que estigui d'esquenes i li dongui la pilota a la mà, està amb el cap girant, mirant la jugada, amb la mà ben oberta, vull dir que és un penalti indiscutible. I després l'expulsió, el que diu el Sergi, també tenia que haver expulsat el Rami, perquè agafa pel coll, l'empenta amb l'Andre darrere, a l'àrbit està, jo crec que no arriba ni al metre, deu estar a mig metre o 75 centímetres, i no passa res. I no passa res, clar. Això fa un desequilibri que és el que acaba decidint el partit.
Sergi, no sé si vas escoltar, entenc que sí, les declaracions de Bielsa, del Roco Bielsa, un cop acabat el partit. Va llançar, bé, va deixar anar un recadet a Ander Herrera dient que havia de meditar sobre aquesta acció que va forçar l'expulsió. No sé si tu l'entens més, el jugador, si el comprens més, o estàs del costat de l'entrenador, del tècnic.
Bé, aviam, tots... És que el Martí és molt peculiar, i clar, ell li agrada molt una mica fer aquest tipus de relacions i de més, però bueno, si ho ha estudiat es veu clarament com la provocació ve de part de la samarreta blanca. La provocació, que tu entis a la provocació, estem d'acord, però bueno, jo tampoc no vaig veure res de l'altre món, vamos. és un partit en calent, els dos estan en calent, i bueno, no ho sé, ja ho veurem.
Sergi, ara mateix l'Atlètic 17è a la classificació amb 8 punts. Tu deies, però, que has vist una millora en el joc i et quedaries amb aquest aspecte positiu, no?
Sí, bé, la millora en el joc és que quan tornem darrere estava clar que no teníem centre del camp. Javi Martínez, tots sabem com ha sortit de l'Atlètic, antes era relacionat que fins a la temporada i no teníem ningú. Tot i això, jo crec que en molts pocs partits hem atrapat, marcant 0 gols i en tots els partits fent 2, 3, 3, 4 en defensa, jo crec que s'ha de millorar darrere. El que és caire ofensiu no ens en falta.
Ara qui us veu l'Atlètic, ho saps, Sergi? Ho tens en ment?
Perdona?
A qui rebeu ara, a la Catedral, al proper partit de Lliga?
Jugar contra el Granada, si no...
Contra el Granada.
A casa.
Doncs a veure si hi ha més sort, Sergi.
Sí, esperem que sí.
Moltes gràcies per entrar avui a aquests instants via telefònica. T'esperem, com deies, aquí a partir del dilluns vinent, que t'escoltarem millor, Sergi.
Molt bé.
Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per trucar i una salutació als companys que ens veiem dilluns.
Sergi, una abraçada, eh? Soc Josep Maria.
Sí, igualment.
Vinga, te la tornem tot.
Gràcies.
La salutació al Sergi. No sé si algú vol afegir alguna coseta més respecte a aquest partit.
Bueno, hosti, d'acord, jo porto molts mesos i anys emetient la unificació del criteri d'arbitral de primera divisió. El camp de València es va veure, i jo solament he vist el reportatge, però evidentment el jugador és de sang calenta i per tant, però la unificació de criteri és amb les jugades dels penals, amb les funcions, amb tot, no? I a més, vull dir, si afegim el reportatge arbitral de Riazor, ja acabem de matar-ho tot.
No, i amb el Valladolid també li van prendre alguna cosa, l'arbitratge de l'Espanyol també, la jugada més que dudosa del primer gol. Vull dir, els àrbits és que cada vegada van de malament en pitjor.
Deixeu-me obrir a partir d'això dues vies diferents en aquest sentit. D'altra banda, vosaltres, Josep Maria i Jesús, que heu vist molt més futbol que nosaltres, això ho havíeu vist mai, això per una banda, i d'altra banda el Miqui, que segueix molt la Premier, això ha passat també molt a Anglaterra, o és una cosa que només veiem aquí, això de criticar tant els àrbits com fem? No sé, Miqui.
Jo crec que allà potser hi ha més respecte, jo crec que la crítica, però hi ha un respecte perquè hi ha un càstig darrere, sí, així de clar, però en aquest cas jo com és estic d'acord, jo bueno, sóc àrbit i a l'escola dintre del que ens ensenyen de que en cas d'haver-hi un conflicte entre integrants dels dos equips, el més racional entre cometes és expulsar o castigar el mateix per una banda o l'altra, perquè en aquest cas expulsen només a l'under, ja aquell equip ja queda marmato, ja queda cabrejat dintre el que cap, però si tu ràpid expulses els dos membres de l'altre equip o les dues targetes igual, queda tancat el tema en aquest sentit. El que ja crec que és un desequilibri tant de joc com emocional.
Jo volia matisar que és que només ho veig a la primera divisió. Només ho veig a la primera divisió. Veig molt futbol al llarg del dia, dels caps de setmana, però t'estic parlant de diverses categories. No et parlo d'una sola categoria. Sí. I estic apreciant un nivell altíssim d'àrbit. I a primera divisió no s'aprecia això. És a primera divisió on falla. Inclús et diria que veig molt futbol de segona A, tots els partits del Barça bé, i el nivell d'arbitral és bastant bo. Bastant bo. Ara, a primera divisió no sé
què. Cada vegada ens hem de fixar, és una altra forma. O sigui, és que és diferent, no podem comparar el futbol de primera divisió, l'arbitratge, o com es comporten els jugadors, tot el que hi ha darrere de segona cap a baix. O
sigui... Però potser mirem una mica més els àrbitres que fa uns anys, això està...
Sí,
està
però clar. A veure, és que aquí hi ha una cosa. Primer vull dir que a la Premier també el concepte del futbolista és totalment diferent. Allà, vull dir, l'àrbit és un element que està al camp, capita, se li fa cas i la gent se'n va i es gira, i la gent fa una falta i no fa cuento, s'aixeca i continua i així. Aquí els jugadors posen molt teatre, això com li ha dit la paraula aquesta que li ha dit al Mourinho, i tot això, i exageren, i això dificulta l'arbitratge. Però jo entenc a l'àrbit, jo entenc l'error, per exemple, jo puc entendre que interpreti que el Barça el penalti, interpreti que és falta.
Sí.
El que no puc admetre és que interpreti que és a dins de l'àrea, perquè és molt, molt fora de l'àrea. Sí. No és allò que està sobre la línia, és molt fora de l'àrea.
Sí,
això és amb el que no es pot equivocar. A veure, l'altre pot interpretar, l'altre es tira bé, l'enganya, i pot interpretar-ho i es
bàsic,
pot equivocar.
Però en el bàsic de dintre, clar, fora...
Es pot equivocar. Jo no entenc que amb el partit del València Atlètic que parlàvem, que l'àrbit que està a 75 centímetres de la jugada veu com l'agafa pel coll, li fa una empenta i no li diu res amb aquest jugador. És que no, ni amonestar-lo verbalment, no li diu res, s'expulsa directament a l'altre, clar. Dius, a veure, això no es pot admetre. Jo és d'això que em queixo. O sigui, jo l'error arbitral l'entenc, el comprenc, i sempre no defensar-lo, però l'entenc. Vull dir, el respecto, perquè pot ser. Mm-hmm. Però clar, l'error aquest de criteris, el penalti aquest d'allà, la mà, que es veu clarament, que està, a més està l'àrbit al davant, està el jugador amb la mà ben oberta a la dreta, intentant tapar al màxim, i amb el cap girat cap a la jugada. Sí que està d'esquenes, però està amb el cap girat. No és que li vingui una pilota i li doni allà, sinó que està fent la jugada, està seguint la jugada, intentant tapar al màxim. Vamos, això, aquest error no es pot permetre. Això demostra que és un nivell d'arbitratge. No vull dir mal intencionat, però sí molt dolent. Molt dolent. Com es va veure amb l'Ungiano Mayenco, com es va veure amb la parada Romero Riazor, i així.
I el Betis Atlètic de Madrid fa diverses jornades, el català exacte. Aquell, que també va fotre una
mitjana. I el Barça amb el Getafe també va ser hi ha errors que no es poden permetre. O sigui, jo entenc la discussió amb una jugada que necessitem veure tres repeticions per apreciar, a veure si es falta, no es falta, l'ha tocat, no l'ha tocat. Llavors que l'àrbit s'equivoqui, pot dir, sí, ens ha fotut, però bueno, es pot entendre. Però aquestes jugades tan clares, no, home, no. Això demostra que el nivell és nefast. Nefast. I jo el que reclamo, que això ho he dit mil vegades, i això ho he escrit al diari, vull dir que així com hi ha sancions pels jugadors, quan cometen unes faltes i així, quan un àrbit comet errors d'aquest tipus, no l'error discutible, sinó d'aquest tipus tan clars, tenien que haver unes sancions, però unes sancions que siguessin públiques. Per què això d'estar en la nevera? Mira, porta tres partits sense pitar perquè està a la nevera. No, que públicament sortís al comitè i digués, a veure, aquest senyor comet aquest error tècnic,
igual que el joc,
això és un partit de sanció, i aquest senyor està un partit sancionat. Per què no?
No arbitra, no cobra.
Per què no? I que no em vinguin que és que no són professionals.
Ho són.
Perquè els àrbits cobren molt més que el 90% dels professionals que hi ha, de qualsevol professió, bastant més, per l'arbitratge, a sobre treballen.
I són funcionaris.
Exacte.
Sí, és un càrrec públic.
Sí, sí.
Ostres.
Bueno, amb la federació, l'àrbit és funcionari. Per això...
Ostres.
No es poden fer fora, dintre el que cap.
No, el problema seria aquest. Els posarien partit de suspensió, però continuarien cobrant de la mateixa forma.
Primera divisió, crec que sí.
Multes.
Si no arbitres, no cobres, eh?
Si no arbitres, però la primera divisió tenen com...
Tenen uns fixes.
Com uns fixes.
Sí, d'acord.
Tenen una quantitat... Això no ho perden, Josep Maria. No. Sí que, exacte, es cobra també per partit, que és el que dèiem. Però tu els hi poses tres partits de suspensió...
No sé si són, en pessetes, són 5 o 6 milions de pessetes, però tota la tripleta o la quadruple aquesta de, diguéssim, a l'arbitrar el partit.
Clar, jo, que no se'm malinterpreti, no vull dir que un arbitratge en un partit, que un arbitratge sigui difícil, dolent, que s'hagi de sancionar l'àrbit perquè s'ha equivocat. Perquè un àrbit es pot equivocar i perquè hi ha vegades que el jugador s'ho posa molt difícil i hi ha jugades que són realment que ho veiem a la televisió, ara estem tots els que estem aquí tres vegades i cada opina d'una forma diferent.
Clar,
això no es pot castigar. És evident que això no es pot castigar, però coses així tan clares que n'hi ha, que n'hi ha masses, aquestes tenien que ser sancionables i fer-ho públic i dir, per un fallo tècnic. A veure, i si el problema és que no hi ha unitat de criteris, doncs llavors pot ser que facin una neteja amb l'abastament arbitral, que ho renovin tot i que facin uns criteris unificats i que la gent apliqui sempre el mateix.
Jo crec que milloraria el nivell.
Clar.
Sí, clar.
Us va sorprendre, sobretot, la segona groga a Mascherano, que es tradueix en una expulsió del central, ja li podem dir central, jo crec, a Mascherano, del Barça, perquè, clar, ell també és tan correcte que no es queixa, Mascherano marxa, però vaja, a mi en directe no em sembla que hi hagi cap contacte.
No,
a mi en directe és repetició.
Exacte. Potser jo la presa que he vist no acabo de veure si podria haver-hi un cop, però vaja, jo crec que és més aviat el contrari, una mica de teatre, no? Del jugador del Depor.
Per mi no, o sigui, està claríssim.
Però l'àrbitre sembla que ho té molt clar, Josep Maria.
A la caça desesperada, eh? No, ni la repetició, com deia el Jesús, no és targeta. Pot ser falta que enganyis el jugador, no enganyis l'àrbitre, en aquest cas és falta, molt bé, d'acord? Però vull dir, no és...
Per tant, parada Romero, estava esperant una acció de Mascherano per treure-li la segona?
Jo dic que sí, perquè a més a més una sèrie de targetes, no són coses rares dintre l'arbitratge. Ja, aquest àrbit és bastant xulesc també, en aquest sentit ja ho ha demostrat altres partits, no solament el dia del Corunya, ja porta partits així aquest home.
S'estan traient moltes targetes grogues, eh?
Sí.
En el que portem de Lliga, en el portem de les 8 jornades,
i
vermelles
són,
també.
I moltes que són imperdonables, perquè per celebrar un gol un jugador que està a la banda, que li ensenyin targeta, com li van ensenyar al Cesc, per celebrar un gol que no ha sortit al mig del camp ni ha fet res...
Però, hi ha la d'això que va sortir a dintre el camp, va trepitjar dintre la gespa, trobo que segons reglament s'ha d'ensenyar la targeta, però és que una setmana abans o menys els del Madrid van saltar al camp un gol amb el Barça i no van ensenyar la targeta.
I a cada partit més d'un trepitja al camp.
Tornem a on hi ha de criteris, eh?
A veure, hi ha unes targetes que a mi m'encenen molt, com perquè un s'aixequi la samarreta perquè és per celebrar un gol. Què més dona?
Però això ja s'ha de dir, si t'aixeca la samarreta només fins al pit no és targeta. Però si per sobre el cap sí que és targeta. Però
tonteries. Tonteries que haurien d'explicar a Mique als jugadors si volen fer-ho, no?
Si es posa a jugar sense samarreta, doncs jo puc entendre, a veure, hi ha una normativa així. Però perquè celebri un gol, agafi la samarreta, la tiri a l'aire, o millor que la vol donar a algú que està a la grada i després vagis en posi un altre... Per això té que treure, això té que treure el mateix càstig que una trepitjada del Pepe a la mà del Messi.
Exacte, aquí està el problema.
Això del Mique és curiós, però no sé si tu analitzant els àrbitres, Mique, has vist a vegades que es dongui el cas que algun jugador se l'aixequi, com dèiem, només a l'alçada del pit i vegi la groga, perquè
si això no, tant no m'hi he fixat.
Els àrbits segurament ja van a treure groga, clar, si tenen aquest reglament que tu que ens dius, s'hauria de mesurar d'aquesta forma, no? Que és que se la posen per sobre del cap.
Ja, però és el que diu el company, que no es pot mesurar igual, que la mateixa tingui el mateix valor aquesta targeta que la d'una patada, o d'un cop de colze, o d'una agafada a la samarreta.
Si dones aquesta targeta, vols ensenyar-la perquè ho apliques al reglament o així, a veure, posa-li una multa de 300 euros a aquesta targeta i queda retirada, i només és pel partit. Només té utilitat durant el partit. Un cop ha acabat el partit, aquesta targeta desapareix, però no és just.
No és Escolteu, just. Tito Vilanova va dir, acabat el partit, sempre surt el tema de l'arbitratge, que bé, ja han deixat el Barça 2 vegades amb 10 aquesta temporada i que no recordaven els 4 anys que porta a la banqueta quedar-se tant temps amb 10 jugadors. No sé si es pot malinterpretar també des de fora que el Barça es queixi sobretot pels equips petits, eh? Que es queixi Tito Vilanova de quedar-se amb 10, perquè hi ha equips que pobres s'hi queden sovint.
Sí, a l'Espanyol, per exemple.
Tots, tots tenim tingut, sempre clar, el cap a l'Espanyol.
Ha tingut 4 expulsats, em sembla que ha tingut ja aquesta temporada. Porta.
4 o 5, per aquí va...
Sí, em sembla que sí.
El nombre, sí, sí. Aquesta setmana Coloto.
Un altre.
Sí, aquesta setmana també. Jo veig que el cas del Barça, sí, porta, s'ha quedat 2 partits amb 10, però un equip que ataca... és com els penals, em sembla que l'hem pitat un penal a favor, és un equip que està atacant sempre, només rep un penal a favor i a més rep expulsions, no es comprèn, i el tant per cent de faltes et marca un partit. Per exemple, el Barça sempre és els que comet 4, 5, 6, 7 faltes, poder inclús masses poques per mi, i en rep 30, no? Vull dir que no està equilibrat això.
Espanyol 3, Rayo 2, els primers 3 punts arriben a la 8a jornada per l'Espanyol a casa, però patint, eh? Això sí, no ho deixen, no deixen de patir a la grada de l'Espanyol al minut 90. No sé si vau veure el partit, si heu vist el resum.
El vaig veure a trossos. A veure, l'Espanyol va donar una millor imatge del que havia donat fins ara, però tot i així li falta molt a aquest equip, li falta moltíssim, i jo crec que patirà molt, eh? Vull dir que ojalà això sigui, desitjaria per l'Espanyol i pels espanyolistes que això sigui un punt d'inflexió i que l'equip vagi amunt, però jo crec que és dels equips que està destinat aquesta temporada a patir, patir, patir.
Bona actuació de Joan Verdú, no descobrim cap jugador nou, Verdú, que ja va passar per les categories inferiors del Barça, va arribar a jugar fins i tot, no, Josep Maria, amb el primer equip, sí. També, va tenir els seus minuts, i ara convertir-se en aquest líder de l'Espanyol quan no el tenen lesionat, eh? Aquest també és el problema a l'Espanyol, si toques algunes peces claus, l'equip es descomposa, i en aquest cas, doncs mira, va aparèixer Stuani, un gol de cap per donar els primers 3 punts de la temporada a l'Espanyol, els primers 3 punts sumats al que ja tenien, si no m'equivoco, sí? El col·loquen ara 5 punts de l'Espanyol, que deixa de ser el QE, és Osasuna ara, continuen empatats a punts, però exacte, seria un co-QE, comparteixen. Tenim ja horaris de la Copa del Rei, tenim els emparellaments. Si voleu, comentem primer l'Atlètic Club de l'Atlètic de Madrid, que és l'altre que va guanyar per la mínima, però en aquest cas, atenció, perquè continua enganxat a punts amb el Barça. L'Atlètic de Madrid és segon, però els mateixos punts que el Barça. Falcao de falta, en unes declaracions, per cert, que no sé si heu vist del jugador, dient que és el seu primer gol, Mique, que fa professionalment de falta.
Caram.
No ho sabia i bueno, és quan un jugador està en ratxa, fa gol se m'està...
Entra tot, eh?
Sí. Per no dir coses més avall.
Ell va dir, tenia fe que l'hi va meter. Pues bueno, sí. Pues segueix així.
Creieu que l'Atlètic no pot mantenir aquest ritme?
A veure, l'Atlètic de Madrid està jugant bé i es parla molt de la Cristiano dependència, de la Messi dependència, però l'Atlètic de Madrid jo crec que té una Falcao dependència que no se li trenqui, si no se li trenca serà un equip que estarà dalt, estarà a dalt, estarà amb el Barça, estarà amb el Madrid, no sé si s'acabarà despenjant, complirà amb la tradició de l'Atlètic de Madrid que sempre li passa alguna cosa i acaba després baixant el pistó, que ja és una tradició amb ells, per molt bé que estiguin, però que no li passi res al Falcao, perquè si li passa alguna cosa al Falcao, patiran. Ja ho veurem.
Té els dos punts clars, també l'art d'aturant.
Estaran a dalt, però patiran, exacte. Patiran per estar més a dalt.
Ah, exacte. No, seria bo que marxi Falcao.
Aquí tenen bon equip i és
bueno, un dels equips que està destinat
allà a Europa.
A fitxar el Real Madrid, el vol fitxar el Madrid, diuen.
Això es parlarà sobretot quan vingui el derbi madrileny.
Suposo que sí, per desestabilitzar una miqueta, sí, tant que sí.
Sí, perquè no parlen que també estan a 8 punts, no?
No.
De diferència, només.
Normalment es manté això.
Per qui no ha estat un bon cap de setmana, ha estat pel Granada, que va perdre per 1-2 contra el Saragossa, passàvem abans resultats, és 16 de classificació, i aquest podria haver estat el seu últim partit a Los Cármenes.
Bueno, jo volia fer una matisa sobre això, és vergonyós que aquí només passa a Espanya això també, que precisament no tinguin el problema els clubs amb els camps, diguéssim, aquests municipals, no? Quan, per exemple, els grans estadis, com pot ser a Milan, que juga a Milan, i a l'Inter és d'Ajuntament, per dir alguna cosa, i aquí tenim a Saragossa, el Corunya, el Granada, en aquest cas, no? I que no es posin d'acord, per què?
L'Ajuntament demana al club 150.000 euros i que assumeixin seguretat i neteja. I sembla ser, doncs, que no...
Això és haver de retallades, també.
No es pot pagar, sí, però i hauran de buscar jugar fora de Granada.
Això és de retallades, però el que tampoc es pot permetre és que això, amb una temporada començada i així, es plantegi aquest
exacte,
problema.
Exacte.
Vull dir, això, a veure, abans de començar la temporada, parla, un negoci, asseu, arriba un acord, no arribés a un acord, però que hi hagi alguna cosa definit. Però quan es porten jugat 8 jornades de Lliga, dir-li ara, vostè, o paga això, o aquí no pot jugar. Tampoc no, sé el negoci de l'Ajuntament, perquè què farà amb Los Cármenes si no juga a Granada?
Sí, exacte,
de què li servirà? Que es caigui en ruïnes?
Per concerts.
Són
coses que no...
És un problema del futbol espanyol, el problema del futbol espanyol i dels ajuntaments i coses aquestes. Suposo que deuen voler treure una part econòmica l'Ajuntament i mira, ja apretem el club. I els clubs estan prou fotuts.
Sí.
Escolteu, Copa del Rei, ja tenim definits de moment els 16 de final... Almeria-Celta, Alcoyà-Madrid, Sporting-Osasuna, Llagostera-València, Alavés-Barça, Córdoba-Real Societat, Eibar-Atlètic Club de Bilbao i Cacereño-Màlaga per un cantó del quadre, Jaén-Atlètic de Madrid, Ponferradina-Getafe, Las Palmas-Rayo Vallecano, Valladolid-Betis, Melilla-Llevant, Saragossa-Granada, Depor-Mallorca i Sevilla-Espanyol a l'altre cantó. En cas que es trobessin Barça i Madrid, ho podrien arribar a fer com a molt a les semifinals. I res... Ja ho sabem, la Copa comença, sempre de para sorpreses. No sé si creieu que hi ha algun equip amb possibilitats de donar el que es diu la campanada, el Llagostera amb el València, tant de bo.
El Barça juga amb el líder de segona.
Sí, amb l'Alcoyà.
L'Alavés.
Ah, i l'Alavés, perdó.
L'Alcoyà
és el del Madrid, que Mourinho no sabia on era.
No sabia on era l'Alcoy, sí.
Bé. A veure, esperem no haver de patir. La Copa fa temps que el Barça ha deixat de patir, eh?
Sí, en teoria aquesta eliminatòria de 16 aus sempre és una eliminatòria més anecdòtica que una altra cosa, vull dir, perquè a veure, és una eliminatòria perquè els equips més modestos puguin fer calaix i poca cosa més, i sí, hi ha la sorpresa cada any, que pot ser qualsevol, pot haver-hi la sorpresa, però en principi es compleixen els pronòstics. Tot encamina que Barça i Madrid es trobin a semifinals, que un dels dos estigui a la final, i per l'altre costat és per on es pagaran les bufetades, perquè a l'altre costat hi ha tres enfrontaments en primeres.
El Sevilla Espanyol,
el
Depor Mallorca
i el Valladolid Granada, eh? Saragossa Granada.
El que trobo bé d'aquesta competició, en aquest cas d'aquest any, és de que o arriba el Barça o arriba el Madrid a la final, no? Per tant, diguéssim, per jugar la Supercopa ja no serà Xina. Aquest cas. Bueno, espero que no,
no? En principi es va dir que no.
No es pot dir mai que no, però és important perquè és una altra aberració de la Federació Espanyola de Futbol.
Sí, bueno, però això és de la Federació Espanyola de Futbol, de l'anglesa, Anglaterra també passa,
a Itàlia
també, vull dir, és una qüestió econòmica.
A Los Cármenes,
sí, els clubs no treuen tants diners, eh? Vull dir, es treuen més diners jugant aquí la...
No, els clubs sí, però clar...
La Federació no, clar.
Entenem que serà, com sempre, la Copa de Pinto. De moment la Lliga continua Valdés sota pals. No heu comentat res de l'actuació d'aquest cap de setmana.
Bueno, la defensa del Barça es nota, que s'està fotut de defensa. Es nota, perquè portem, no sé si 11 gols o una cosa així.
Sí, 11 gols, però 4 amb el mateix
partit. 11 en contra, senyor. Sí, sí.
Fins ara era l'equip menys golejat, el Barça.
No, emparellats molt amb el Madrid.
Emparellats.
Gols, sí. però bueno, cada partit ens marquen, cada partit. Excepte el dia de València, em sembla que és.
Del Valdés, per mi, l'únic gol que se li pot reprotxar una mica és el segon gol, que se li escapa de les mans. I tot i així també té la seva justificació, perquè hi ha una imatge aquí vist per la televisió d'una repetició
que, tapen,
que està totalment tapat.
Vull dir, hi ha molts jugadors, és una rematada crec, amb bot a terra.
Exacte, jo crec que se la troba allà, que la ve i li toca. Vull
sí,
dir que no,
no és per reprotxar Valdés, tampoc els gols, sinó és, per, és en si la defensa del Barça que no està una miqueta tova.
A veure, el Barça, que això ho comentava abans d'entrar a la tertúlia, el Barça, el millor del Barça d'aquest començament de temporada és que sense defensa està sumant tots els punts i està guanyant. I està guanyat
i tots
sense
tots.
Defensa. Exacte, vull dir que a veure si un cop estigui bé el Piqué, estigui bé el Puyol i així, la cosa pot millorar bastant.
Igualment, quan feia que el Barça no li feien 4 gols en contra?
No ho sé,
sortit mil...
Ha sortit, ja, sobretot. Sí, a les premses. Havia estat l'Atlètic de Madrid a la temporada 2008-2009, si no m'equivoco.
Sí, va ser un
4-3. Un partit boig que es va viure...
Un 5-4 aquí a l'estadi, eh?
El que comentaven, feia 4 gols que havien deixat el Barça, eren a Madrid. Al Vicente Calderón, un 4-3, aquell dia el Barça perdia.
Però amb Guardiola a la banqueta ja...
No, em sembla que és abans, eh?
Devia ser un any abans.
Clar, doncs potser abans l'últim va ser el que va jugar contra el Real Madrid al Bernabéu, que va rebre 4 gols, que va quedar 4-1. No sé si en recordeu, l'última temporada de Rijkaard.
No recordo.
Sí, el 4-1 al Bernabéu, que va perdre el Barça. Jo diria que aquest va ser l'últim. Contra l'Atlético no recordo. No ho recordo pas. S'hauria de mirar, això està clar.
És que el partit boig aquell de l'Atlético, no sé per què em sona, que va guanyar-lo el Barça. Que va ser 3-4, potser.
Ah. És que si ens posem a mirar partits de Barça i l'Atlètic de Madrid, si remuntem aquella final de Copa, ens recontem el pitx i seus Macanudo del Puyal,
n'hi ha bastant.
Aquell sí que el va guanyar el Barça,
sí, segur. 5-4.
Sí, 5-4. Sí.
No, n'hi ha.
Analitzada una mica la Lliga, mira, em quedava per comentar el Zamora. Ara mateix sabeu qui el té?
Sorprèn-me.
Willy Caballero, del Màlaga.
Ostres. Què vol dir, que guau?
M'estàs seguint l'Estela de Pinto, no? Quan va guanyar amb el Celta.
Un altre equip que no parlem, el Màlaga, i que déu-n'hi-do que està fent, déu-n'hi-do.
Sí.
Nova victòria aquesta setmana, 2-1 amb el Valladolid, amb un Joaquín que sembla que de moment ha començat la temporada com a bé.
Demà es veurà la Champions, o demà passat el Màlaga-Milan, a veure què passa.
Correcte.
No, és un bon moment, perquè el Màlaga...
I el Milan està
fatal, per això.
Màlaga-Milan, dimecres, i Dortmund Real Madrid, i demà, ja, Barça-Celtic de Glasgow, Bate-Borisov-València. Emparellaments bastant assequibles, entenem, de tots els rivals. Potser, bé, el Màlaga rep el Milan, a veure,
el Màlaga-Milan, en un altre moment, potser sí que no era un emparellament assequible, hauria sigut un partit duríssim i el Màlaga no hauria sigut favorit, però tal com estan les coses...
Donem el Màlaga per
Màlaga
favorit, jugant a casa.
I a més perquè està jugant molt bé el Màlaga, No sé si l'heu vist jugar algun partit o així, però és que està jugant força bé,
El Barça rep el Celtic, que ve de guanyar... per 0-5 al Sant Mir en la Lliga Escocesa, continua el líder el Celtic. Tots dos equips han fet 5 gols, el Barça un menys, perdó. En tot cas, el Barça juga a casa, un partit d'aquests que s'espera plàcid, no, Josep Maria, a l'estadi, sense grada d'animació.
El Celtic és un equip difícil, no pel que faci la Lliga Escocesa, que la Lliga Escocesa només hi ha dos equips, no? Els Rangers i ells, no? Però són d'usos, tal, però sempre diguéssim, el Barça ha superat el Celtic.
El Manchester United també va jugar aquesta setmana, com sempre fem cop d'ull a la Premier, ara ho comentava el Sergio. Mica, ho comentàvem, tens raó, abans d'entrar al directe, encara no ho hem comentat d'antena, nova victòria dels d'Alex Ferguson,
sí,
amb hat-trick deies tu de Rooney.
Sí, bueno, una en pròpia, però bueno, va ficar també emoció, també va donar assistència, van perdre-s'hi a dalt, però sorprèn més al Chelsea, que està traient tots els punts, el mata, o sigui, va començar Hazard molt fort, ara sembla que hagi baixat una mica el rendiment, apareix Mata, que ho fa tot, i la veritat que està allà dalt i no punxa. El City tenint la potra als últims minuts, el surt l'Enzego, que no el volen...
Quina tíria, eh?
Sí, molt, molt. Bueno, segueix així, vas mirant, va perdent un 0, i quan te'n mires un altre cop ja ha guanyat 1-2, i poca cosa més. El Suárez no es va tornar a tirar, és un jugador tipus Lliga Espanyola, que li agrada molt tirar-se a la piscina.
Confies, confies en que pugueu posar-vos primers tard o d'hora?
Sí, sí. Ara hi ha una miqueta emocionant aquests d'aquí poques jornades. Tenim, crec que són dos o tres partits contra el Chelsea, entre Lliga i Copa. O sigui, estarà maco. Ja es veurà.
Vilas-Boas entrena ara al Tottenham.
Sí.
Visitava el seu ex-equip, el Chelsea, no va poder aconseguir la victòria, entre altres coses, com deia el Mike, perquè Mata és un jugador que està en un molt bon estat de forma, un gran jugador que no té lloc a la selecció, eh?
Sí, això va dir del Bosque.
Això va dir del Bosque.
Que és un gran jugador, però que en aquest moment no sabia on posar-lo.
Però, és que és,
però clar, és que, és a veure, si analitzes, analitzes és i és real. Vull dir, és un jugador que si el portes és perquè jugui. Si no té que jugar...
Passarà com l'Eurocopa.
És comprensible. Vull dir, és comprensible.
Sí,
sí. Hi ha un nivell molt alt.
Hem parlat una mica de futbol. Si us sembla, ens queda poc temps. Dues notícies. Marxem ara al motor. No sé si què us sembla Maverick Viñales abandonant l'equip abans d'acabar, abans d'un gran premi. A més, no sé què us sembla aquesta actitud del pilot de Roses.
Sorprenent.
Hi ha algú darrere.
Sorprenent, però crec, jo crec, és el que diu el Félez, jo crec que no se sap tot, perquè a veure, tampoc és normal que un corredor amb 17 anys que està segon al Mundial, vull dir que tampoc és que estigui allò despenjadíssim i així, de cop i volta digui, bueno, doncs penjo, sàpiga, i ell mateix ha reconegut de que es tindrà que passar un any sense córrer.
Sí, perquè el contracte el vincula encara amb l'equip.
Probablement es tindrà que passar un any sense córrer i així ho assumeixi, ho accepti, és que aquí hi ha hagut algú més fort del que es diu en realitat. Si no, no ho entenc.
Té que haver-hi algun club, algun equip a darrere, evidentment que el busqui.
Algun equip a darrere, o, mal... o que realment el seu equip li hagi fet alguna cosa gros. Sí.
O mal aconsellat, en aquest cas, perquè a tres voltes del final no es pot fer això. A tres carreres del final, no. Penso que no és normal, això.
No és normal, no és normal.
I avui a la una sabrem, és a dir, d'aquí a un quart d'hora, si treuen els 7 tours a Lance Armstrong.
Tot apunta que sí, que li treuen, no?
Mica, tu no hi eres la setmana passada, vam estar-ho comentant breument. Ja què en penses tu d'aquesta història del dopatge i de que si comprava carreres
de comprar carreres
del circuit americà?
Algú s'han... Tot esport professional, jo crec que hi ha algú darrere que juguen amb la ciència en aquest sentit, que estan o per sobre dels testos que fan i van innovant, i que sobretot el ciclisme, per a mi és que són ciclistes que ho han viscut de ple, i que mira, o el pulso del médico un poquillo más o el que fos, però algú té que haver-hi, perquè no pot ser que aguantin aquesta resistència X quilòmetres, això, que li treguin al final el Mundial, els Tours, doncs...
Bé, però algú més també, li han de treure?
Diners, no?
Amb algun analista d'aquests que hagi aquests controls que es passaven tantes carreres
té que haver-hi algú amagat, no?
aquest senyor
no
sol. Ha passat tots els controls,
sí, sí. Tots
els ha superat i els havia passat sense problemes, que ara hi retirin. Pot ser que sigui per productes que en aquell moment no eren dopants, però si en aquell moment no eren dopants, la llei que es tindria que aplicar és d'aquell moment, no?
Dic sí, jo. És tot interessos.
Sí, o sigui, no.
Jesús Galindo, Josep Maria Félez, Miquel Molina, moltíssimes gràcies als tres per participar avui de la tertúlia esportiva. Veurem què fa el Barça demà contra el Celtic de Glasgow, i al cap de setmana toca altre cop partit fora.
El Barça al camp del Rayo, sí.
Al camp del Rayo Vallecano, correcte. Dilluns de la setmana vinent ho comentem, a veure què ens deixa la jornada, a veure si ens deixa gols tan bonics com per ser el que va fer Jordi Alba aquest dissabte en pròpia porteria, eh? A mi m'agrada el que es fa en pròpia porteria.
Una vaselina perfecta. Una vaselina impressionant. Sí,
jo
sí,
crec
sí.
Que es va equivocar, que es pensava que estava atacant. Té tanta projecció ofensiva que es pensava que estava atacant.
Bé, està demostrant que se l'ha fitxat per defensar i també per atacar i fer gols.
Ja porta dos gols.
No? Ja en porta dos, una cada porteria, com Rooney també va fer aquest cap de setmana. La fortuna és que tots dos equips, Manchester i Barça, van guanyar i van sumar els 3 punts. Moltíssimes gràcies i que passeu una molt bona setmana.
Adéu-siau.
Gràcies, igualment.
Adéu.
Vols dir la teva al Sant Cugat a fons? Truca'ns al 93 675 15 87 o al 93 675 15 88.
Si ho busca,